L'Espanyol va viure ahir probablement el partit més plàcid dels últims anys i un dels millors de la temporada. Va derrotar 6-0 el Ludogorets. Va aconseguir, a més, la classificació pels 16ers de final de la Lliga Europa i, a més, va trencar la ratxa de resultats negatius a Cornellà al Prat. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Ara cal aprofitar la moral guanyada per redreçar la situació a la Lliga, tot i que el pròxim compromís no és gens fàcil. Diumenge, a les 4, al camp de l'Atlètic de Madrid.
A veure, del partit d'ahir se'n poden extreure unes quantes conclusions. La primera és que l'Espanyol ja està classificat matemàticament pels 16ers, quan falten dues jornades encara de la fase de grups. De fet, a finals de novembre en podria tenir prou l'equip amb un empat per segellar la primera plaça del grup al camp del Ferencváros. Machín és ambiciós en aquest sentit.
Nuestra obligación, pelear por clasificarnos primeros. Hasta ahora hemos conseguido un objetivo que creo que es muy meritorio, una inyección económica importante, y como somos ambiciosos y queremos ayudar al club en todo lo que podamos también, lo que queremos es que esa inyección pueda ser mayor, consiguiendo la primera plaza del grupo. Aparte, luego tendríamos en teoría un rival más asequible en la siguiente fase.
La segona qüestió, la victòria de servir la d'ahir, d'incentiu, de revulsiu a l'hora de rellençar l'equip a la Lliga, malgrat el pròxim partit, ara ho deies, Òscar, el camp de l'Atlètic de Madrid sigui dels complicats. Així ho reconeixia ahir també un dels golejadors, Víctor Campuzano, autor, per cert, ja de 5 gols a Europa.
Bueno, no et diria llevar, però sí que ens donava molta moral. Al final, una victòria així sempre t'inflada en moral, de bones sensacions, i més per al joc de l'equip que s'ha vist al camp. I el que et dic, anirem ara al Wanda amb molt bones sensacions, amb l'ànim molt alt, i intentarem portar els màxims punts possibles.
Pedrosa, aquest matí, després de l'entrenament, ha anat un pas més enllà, ja pensa en un bon resultat al Wanda que pugui marcar el punt d'inflexió definitiu.
No solo una victoria, sino una victoria importante como puede ser la de este domingo ante un gran rival, y que sí que nos puede dar ese empuje que necesitamos para salir de ahí, que seguro que lo vamos a hacer. Puede ser un punto de inflexión en el cual ganar en un campo muy complicado como es el Wanda, pero que ya lo hicieron el equipo hace un par de años, creo, y simplemente es un partido en el cual vamos a intentar ir tú a tú y a conseguir los tres puntos.
Ahí también se va demostrar que l'equip és capaç de posar remei a la sequera golejadora, especialment a la Lliga. De fet, va marcar ahir tants gols, 6, com tots els que ha fet en les 12 jornades de Lliga. I una última dada, el 6-0 d'ahir és la golejada europea més important de la història de l'Espanyol. Fins ahir ho era el 6-2 contra el Zulte Waregem belga del 2006. I per trobar un resultat d'aquesta magnitud haurien d'anar fins al 1990, quan els pericos van guanyar el Llevant per 6-0 a segona divisió.
Ja hem dit que el pròxim compromís de l'Espanyol serà diumenge, aquest Atlètic de Madrid a Espanyol, en aquesta jornada 13 de Lliga, que comença avui mateix amb un Reial Societat Leganés. Si l'equip basc empata o guanya, se situarà provisionalment com el líder de primera. Javier Aguirre, a més, s'estrena com a tècnic del conjunt madrileny. Demà serà torn pel Barça, que jugarà a partir de les 9 contra el Celta. I els que vagin al Camp Nou, Ramon Salmuri, bona tarda.
Què tal, Òscar?
S'hauran d'abrigar. Veurem si Messi i companyia escalfen una mica l'ambient.
A l'hora del partit, a les 9 s'esperen temperatures al voltant dels 10 graus, o sigui que més valdrà que l'equip pugui contagiar energia i positivisme, perquè el barcelonisme, i també el propi equip, fa la sensació que ho necessita. Després d'un dia de festa, el Barça retroba per preparar el duel contra el Celta. De fet, aquesta tarda, a 6:45, sessió prèvia al partit. Una hora abans, compareixença de premsa d'Ernesto Valverde. Un Valverde que té baixes importants de cara al duel de demà. D'entrada, la de Jordi Alba. S'estarà fora de l'equip unes 4 setmanes. I a partir d'aquí, dos noms més. Un, Luis Suárez. Valverde no el va voler descartar i, per tant, tocarà esperar a la convocatòria per veure si es decideix forçar-lo de les molèsties que té el sol. I l'altre, Artur, últimament va de la titularitat a la convocatòria, intermitentment. No hi ha lesió, però cal veure si continua entrant com fins ara a Lliga o sobte pel mode Champions, és a dir, desconvocat. El Celta, de la seva banda, no podrà comptar amb Rafinha, lesionat, no ha entrat a la convocatòria d'un partit especial per ell.
I encara parlant del Barça, Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest migdia s'ha celebrat a Nyon el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, un sorteig pur que ja defineix el camí fins a la final de Viena el dia 24 de maig del 2020.
I el Barça femení jugarà contra l'Atlètic de Madrid aquests quarts de final. L'anada serà a Madrid i la tornada a l'estadi Johan Cruyff. Els partits seran a finals de març i principis d'abril. Aquesta és la valoració del tècnic blaugrana, de Lluís Cortés.
És l'equip de la nostra lliga, és l'equip amb el que estem més acostumats a jugar i també és el rival que més coneixem. Crec que el sorteig en aquest sentit, doncs, bueno, ha fet que ens enfrontem els dos equips espanyols, la qual és una llàstima perquè segur que un dels dos es quedarà pel camí, però per nosaltres crec que és un sorteig en el qual juguem contra un rival que ja coneixem, les jugadores es coneixen moltíssim, els equips han competit en les últimes lligues i crec que serà una eliminatòria molt, molt disputada i molt renyida.
El Barça és la cinquena vegada que es classifica per aquests quarts de final, primera per l'Atlètic de Madrid, que ve d'eliminar el Manchester City. L'últim precedent entre els dos equips el trobem a la Lliga, on el Barça va guanyar per 6-1 al conjunt matalassé. Tot i així, Cortés ha dit que serà una eliminatòria completament diferent.
El partit de Lliga va ser molt favorable a nosaltres i que el resultat va ser abultat, però crec que aquell partit va ser en unes condicions molt, molt determinades. Al final són partits en els quals un equip està molt bé i l'altre no està tan bé, i d'aquí també el resultat. Però crec que l'Atlético de Madrid ha demostrat a la Champions que pot competir molt, molt bé. Ho va fer contra el City, fent una bona eliminatòria, demostrant també del que és capaç.
El guanyador de l'Atlètic de Madrid-Barça es creuarà semifinals amb el vencedor del Glasgow City-Wolfsburg, els altres quarts, Olímpic de Lyon-Bayern i Arsenal-PSG.
Més coses encara en futbol. El seleccionador espanyol de futbol, Robert Moreno, ha reconegut que no li han ofert la renovació del seu contracte, tot i que ja ha aconseguit la classificació matemàtica per l'Eurocopa. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
El tècnic català ho ha dit avui a la presentació de la llista de convocats pels pròxims partits de la selecció espanyola, que tenen una novetat important, el davanter català Dani Olmo.
A la llista de partits contra Malta el dia 15 i Romania el dia 18 hi ha els catalans Pau López, Dani Olmo, Gerard Moreno i Sergio Busquets. El seleccionador ha explicat que de moment no li han ofert la continuïtat.
No me la han ofrecido y tampoco la espero en breve. Sobre lo que yo querría o no es que las circunstancias cambian. Si me preguntas antes de ser seleccionador, oye, te van a hacer seleccionador, ¿qué te gustaría hacer? Pues una Eurocopa y un Mundial mínimo.
A la llista de sub-21 hi ha entre jugadors catalans i del Barça, o del Barça, millor dit, Josep Martínez, Eric García, Iñaki Peña, Jorge Cuenca, Adrià Pedrosa, Marc Cucurella, Pol Lozano, Ansu Fati i Abel Ruiz. Al seleccionador Luis de la Fuente li han preguntat què li sembla que Gerard Piqué no s'hagi descartat per anar amb Espanya als Jocs Olímpics de Tòquio.
El que sea susceptible de estar con nosotros, yo encantado. Y Piqué o toda esa generación que tantos éxitos, la historia más brillante del fútbol español, nos han escrito, es un orgullo, insisto, como aficionado, como entrenador, como seleccionador, que estén dispuestos a venir con nosotros.
Avui Alemanya ha convocat Ter Stegen pels partits de classificació per l'Eurocopa contra Bielorússia i Irlanda del Nord. Arturo Vidal l'han convocat amb Xile per un amistós contra el Perú i Messi amb l'Argentina per dos amistosos contra el Brasil i l'Uruguai.
Hem repassat alguns partits de la Lliga de Primera Divisió a Espanya, però el partit més destacat de tota Europa es juga el cap de setmana a Liverpool. Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, Liverpool-Manchester City. És a dir, primer contra segon, és a dir, Jürgen Klopp, Pep Guardiola.
És el principal partit del futbol anglès, de Big One, li diuen. Enfronta dos estils, dos tècnics carismàtics. Un partit que creix en rivalitat, en tensió, fins al punt que creixen els temors que repeteixin aldarulls en l'arribada de l'autobús del Manchester City a Anfield. En l'apartat esportiu és fresc el record de la temporada passada quan el City va aconseguir la victòria salvant un gol per 10 mil·límetres que al final els va acabar donant la Premier. Ara els de Manchester tenen la pressió. Si perden, el Liverpool marxarà a 9 punts, mentre que una victòria els aproparà a 3. Una prova pel City que té la infermeria plena. Guardiola acaba de confirmar la baixa del porter titular Ederson i al seu lloc jugarà l'ex-blaugrana Claudio Bravo. Són dubtes també David Silva i Rodri. La dificultat és màxima. El Liverpool fa 2 anys i mig que no perd a Anfield a la Premier des de l'abril del 2017. El tècnic red Jürgen Klopp demana convertir Anfield en un infern.
On Sunday,
diumenge hem de jugar el nostre millor partit i tothom a l'estadi ha d'estar absolutament entregat. Fins i tot els venedors de hot dogs han d'estar predisposats. Tothom ha de ser-hi des del primer segon. Veniu d'hora a l'estadi, entreu a dins, no hi ha res a fer a fora. Esperoneu l'equip ja a l'escalfament i durant tot el partit. Això és el que vull.
Això és el que vol Jürgen Klopp diumenge a Liverpool. Però avui a segona divisió, Pep Lluís Martí debuta com a entrenador del Girona a casa, a Montilivi, després d'haver-se estrenat amb una victòria. El rival serà el Tenerife. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
L'objectiu del Girona, guanyar 2 partits seguits i així anar a dormir en places de promoció.
Això és el que esperen els aficionats gironins, que fa 2 partits que no veuen guanyar l'equip a casa, una derrota contra l'Elx amb un suer a la banqueta i un empat contra l'Alcorcón amb la solució d'urgència de Moreno com a tècnic pont. Avui amb un altre entrenador que va debutar diumenge passat guanyant el camp de l'Extremadura, el Girona busca recuperar el temps i Martí debutar també amb una victòria a casa.
Sí, amb molta il·lusió. Per jo és important el fet de la unió que han de tenir l'afició entre els jugadors. Crec que és una base molt important, és treure molt de punt dintre nostre, que la gent mos ajudi, i crec que l'única manera de mostrar-lo és que l'equip demostri el potencial que té.
tot just fa... Ahir va fer 4 anys que Pep Lluís Martí va debutar com a entrenador i ho va fer a la banqueta del Tenerife amb una victòria contra l'Alavés. Tenia 40 anys i tot just feia 5 mesos que s'havia retirat com a jugador. Per tant, gratitud al Tenerife el primer dia que s'hi enfronta.
Sí, la veritat és que, evidentment, és especial. No puc dir que no. És una realitat. Me varen donar l'oportunitat com a jugador, me varen donar l'oportunitat com a entrenador. Els tinc molt agraït per tot el que m'han donat i l'oportunitat que me varen donar. I els he decidit el millor, però, evidentment, en aquest moments l'únic que volem és que el Girona pugui guanyar els 3 punts.
Estuani es dubta per una sobrecàrrega que diumenge passat es va fer a l'adductor.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. La marató de partits que té el Barça de bàsquet aquests dies l'ha conduït avui fins a Kaunas, a Lituània, on l'espera en partit de l'Eurolliga l'equip que entrena Šarūnas Jasikevičius. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip blaugrana juga en un país on el bàsquet és religió i amb una afició molt entesa.
Doncs el Barça visita avui una de les pistes més complicades d'Europa, tal com demostra el fet que els Alguiris ha estat capaç de guanyar contra el Madrid i contra el Fenerbahçe. Uns Alguiris que va començar malament, però que ha entrat ja en posicions de play-off, ara mateix és 8è, i un Barça que ha fet una gran Eurolliga llevat de l'últim quart, a la pista de l'Armani Gins de Milà. Per això aquest Barça, i perquè vol recuperar-se després de totes les especulacions i d'articles vinguts de Madrid, el Barça intentarà avui retornar la victòria. A més, Milà, rival directe, va guanyar ahir, per tant, es situa el líder provisional, i el Barça vol neutralitzar els italians al capdavant de la classificació. Escoltarem primer l'opinió de Šarūnas Jasikevičius, un exjugador del Barça, un entrenador eternament vinculat al Barça, però que encara és entrenador dels Alguiris Kaunas, parlant meravelles d'aquest Futbol Club Barcelona, del qual diu que és potencialment el millor equip d'Europa.
El Barça té la millor plantilla d'Europa. Tenen un talent il·limitat. Els millors jugadors d'Europa per cada posició. Ara tenen 3 o 4 baixes, però fins i tot així han jugat a un gran nivell. Quan hi siguin tots junts, hauran de readaptar coses, però penso que potencialment ja són la millor plantilla d'Europa.
I a l'altra banda, Nikola Mirotic, parlant de les potencialitats d'un rival que, per cert, ha perdut alguns jugadors importants, un dels quals ha anat al Barça, que és Brandon Davis, millor pivot la temporada passada. Nikola Mirotic, fitxatge estrella del Barça d'aquesta, pensa això del seu rival d'avui.
Han perdido algunos partidos que deberían ganar, pero sobre todo contra equipos grandes, como han sido Fenerbahçe, Madrid, han jugado bien, han ganado. Entonces, igual... que ellos, que todos los equipos que juegan contra Barça se van a motivar, van a salir motivados, van a querer demostrar que son mejores, que tienen mejores jugadores que Higgins o Mirotic o el que sea, y eso es normal.
Els Alguiris Barça comença a les 7 i el transmetrem per Catalunya Ràdio, per la web i per l'APP.
I més coses. Ahir, els que van anar a la piscina del Club Natació Sabadell van veure un partit de waterpolo que podem considerar històric. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir, el Club Natació Sabadell femení va perdre contra el Mataró per 8-10 i ha calgut donar un cop d'ull a les hemeroteques per trobar l'última derrota d'aquest equip en un partit de Lliga.
Després de 3.476 dies, és a dir, 9 anys, 6 mesos i 5 dies, el Sabadell ha tornat a perdre un partit de Lliga. És una ratxa increïble de l'equip vallesà que ahir, però, va tenir punt final després del triomf 8-10 del Mataró a Can Llong.
Esto psicológicamente sí que es muy importante para nosotros. Ahora a la Liga sabemos de esta capacidad que tenemos. Y seguro que seguiremos trabajando y corrigiendo estos errores y creciendo siempre como equipo.
És la valoració de Marina Zablit, l'entrenadora d'un Mataró que ara és líder de Lliga i que hi va acabar amb la imbatibilitat d'un Sabadell a casa que no perdia partit de Lliga regular a Can Llong des del 2001 i on ha guanyat la Lliga els últims 9 anys de manera consecutiva. Marta Bach, capitana del conjunt maresmenc.
L'aposta que ha fet el club per nosaltres de moment està traient coses positives. I crec que és molt important pel waterpolo que no hi hagi una hegemonia d'un equip, sinó que puguin haver-hi diferents equips lluitant.
La Lliga, tanmateix, aquest any es torna a resoldre amb sistema de play-off i al marge d'aquest triomf del Mataró en competició masculina, destacar que avui a les 6 de la tarda l'Atlètic Barceloneta disputa una nova jornada de Champions a la piscina del Sintetkatan de Rússia.
i la Federació Internacional d'Hoquei Herba ha decidit que Terrassa i Amsterdam coorganitzen el Mundial Femení de l'any 2022. Gigi Oliva és jugadora del Júnior de Sant Cugat.
A Terrassa és on va néixer el hoquei espanyol i crec que per la ciutat el fet de que es pugui organitzar un torneig d'aquestes dimensions és una gran oportunitat per ensenyar al món la cultura de hoquei que hem creat durant molts anys.
Terrassa i Amsterdam acolliran partits de la fase prèvia i dels quarts de final, però les semifinals, el partit pel tercer i quart lloc i la final seran a Terrassa.